Bona tarda, són les 7.
Notícies en xarxa, edició vespre, amb l'Ali Giner.
Carles Puigdemont denunciarà la Junta Electoral Central per haver suspès la seva candidatura a les europees. Ho ha anunciat el seu advocat només hores després que la justícia li donés la raó i autoritzés l'expresident Toni Comín i Clara Ponsatí a presentar-se candidats. Montse Manent.
El Partit Popular ja ha anunciat que recorrerà la decisió al Tribunal Constitucional. Des de Junts per Catalunya, Laura Borràs ha definit la situació de cursa d'obstacles, mentre des d'Esquerra, Marta Vilalta ha defensat el dret de tots tres a ser candidats i des de Ciutadans, Inés Arrimadas ha criticat la resolució.
Això és una cursa d'obstacles, nosaltres ho sabem i els anem mirant de superar tots.
Defensem la situació de que es puguin presentar lliurement, per tant, que puguin garantir-se els seus drets.
Es que somos tan demócratas en España, pero tanto, tanto, que a un señor que nos da un golpe de Estado, que se fuga, no solo les dejamos presentarse a las elecciones, sino que encima les pagamos el sueldo. Nosotros proponemos reformas legislativas.
El responsable de la brigada mòbil dels Mossos acusa Jordi Sánchez de tenir una actitud altiva i prepotent durant la protesta davant d'Economia.
En una nova sessió del judici al procés, el responsable policial ha descrit un Sánchez fora de si i molt crític amb el major Josep Lluís Trapero.
Jordi Sánchez hace una llamada, no sé si habló con el president, no sé si habló con el conseller, pero yo, lo que yo le puedo repetir son las palabras iniciales, porque las dijo delante mío. Trapero está loco, sabe un lanteniment, que es una frase en catalán que quiere decir ha perdido la chaveta. Saca a la brigada móvil de aquí. Cuando cuelga, me dice que en breve Trapero recibirá una llamada y nos iremos. Y mi respuesta es, puede llamar al Papa de Roma, que si no me da la orden, mi cadena de mando, yo llego a la consejería.
A Sabadell, l'advocat de la víctima de la violació múltiple demana l'ingrés a presó pel novè acusat.
I és que la víctima ha confirmat la seva presència al lloc dels fets. El lletrat també reclama que s'emeti un ordre de crida i cerca per un altre presumpte implicat que actualment està fugit.
Ràdio Sabadell, Pere Gallifa.
Jorge Albertini, representant de la jove, recorda que també va reconèixer el mateix investigat.
Que mi representant no solamente lo reconoce plenamente, sino que el propio investigado, en su declaración, se sitúa en el lugar de los hechos. Dijo que estuvo dormido y que no se enteró de lo que allí ocurrió. Algo totalmente absurdo, kafkiano, fantasioso.
Comença el ramadà per a 1.500 milions de persones arreu del món.
Durant un mes, els musulmans hauran de practicar el dejuni i l'abstinència de l'alba fins a la posta de sol. A Premià de Mar, al Maresme, el punt de trobada d'aquest ramadà serà de nou l'oratori del Voramar.
Ràdio Premià, Francesc Triola.
Les persones que el volen practicar s'han d'abstenir de menjar, beure, practicar relacions sexuals, fumar o maquillar-se fins al vespre. Estan dispensades de fer el dejuni les persones malaltes o que estan de viatge, els nens, els ancians, les dones durant la menstruació, les embarassades i les lactants. Novament, l'oratori del Voramar tornarà a ser el centre neuràlgic de les pregàries col·lectives cada dia a partir de les 10 de la nit.
Al Baix Ebre ja preparen el Festival del Tebre Dansa, que del 8 al 21 de juliol omplirà la localitat d'activitats i tallers relacionats amb la dansa i el circ contemporani. Delta Leonor Bartomeu.
El Tebre Dansa posarà en marxa este 2019 nous cursos gratuïts d'iniciació a la dansa. Roberto Olivan és el fundador i director artístic del festival.
Farem un curs especial d'Afro-Caribbean Dance, de gent de primeríssim nivell, i també, com no, el que li direm el Senior Dance. Dansa pues, per a gent més gran.
Notícies en xarxa, edició vespre.
Obrim un dia més plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Servei Meteorològic de Catalunya, Xavi Soler, bona tarda.
Hola, molt bona tarda. Doncs pel que resta la jornada d'aquest dilluns esperem un temps força tranquil. Només doncs, cal destacar bandes de núvols alts i mitjans que van creuant d'oest a est i que estones deixaran el cel doncs, una mica entrenyat. Això sí, de cara als propers dies, sobretot la jornada de dimecres, sembla que els núvols seran una miqueta més abundants, estones deixaran el cel molt ennuvolat i fins i tot a la tarda podria caure algun ruixat al Pirineu. Però de moment, tant avui com demà, situació molt tranquil·la. I tot plegat, això sí, acompanyat d'unes temperatures que aniran pujant. De fet, avui les màximes oscil·laran entre els 20 i 23-24 graus en algun punt punt del sud de les comarques de Tarragona i de cara demà els 25, 26 o 27 graus també podran ser o per ser presents a altres punts de Ponent. Per tant, jornades molt tranquil·les, en general assolellades, més núvols a mitjans de setmana i temperatures molt i molt suaus. De moment, això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Gràcies, Xavi Soler. Connectem ara amb el Servei Català del Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Eduard Sánchez, bona tarda.
Hola, bona tarda. Des del Servei Català de Trànsit, seguim parlant aquesta tarda de la incidència que s'ha produït a primera hora de l'autopista AP7, a Ulldecona, sentit sud, en sentit València. Es troba tallada l'autopista en aquest punt i en aquest sentit a causa d'un camió accidentat, un camió que ha quedat atravessat. De moment el trànsit es continua desviant per la sortida d'Amposta. En aquest punt hi ha aturades, evidentment, i també la Nacional 340 es veu afectada per aquests desviaments. A la resta de vies parlem també de la Ronda Litoral, molt plena encara aquesta hora entre la zona de Montjuïc i el Fòrum, tot aquest tram en sentit Besòs amb lentitud i amb aturades intermitents. Destaquem també l'autovia 2, molt plena aquesta tarda, amb retencions entre l'Hospitalet i Sant Vicenç dels Horts, en un tram de pràcticament 10 quilòmetres en direcció Martorell, per tant afectant el trànsit de sortida de Barcelona. A la resta, el volum de trànsit més o menys habitual de cada tarda a aquesta hora. És tot de moment. Bona tarda.
Sabies que les maduixes del Maresme han estat catalogades com a producte singular de la comarca? Del 27 d'abril al 2 de juny vine a les jornades gastronòmiques i gaudeix de la textura i dolçor de la maduixa. Hi trobaràs degustació de menús, plats i receptes especials, comerç artesanal i molt més. Aprofiteu el temps de maduixes per gaudir del Maresme. Més informació a costadebarcelonamaresme.cat.
Notícies en xarxa. La realitat de més a prop.
Carles Puigdemont denunciarà la Junta Electoral Central per haver suspès la seva candidatura a les europees. Ho ha anunciat el seu advocat només hores després que la justícia li donés la raó i autoritzés l'expresident Toni Comín i Clara Ponsatí a presentar-se candidats. Ciutadans i el Partit Popular s'han mostrat indignats per la decisió i els populars ja han anunciat que recorreran al Constitucional.
Puigdemont, Comín i Ponsatí podran encapçalar ara la candidatura Lliures per Europa. El jutge ja ha ordenat a la Junta Electoral que la llista d'aquesta formació sigui publicada. Una junta contra la qual ara vol actuar Puigdemont. El seu advocat, Gonzalo Boye, ha anunciat aquesta tarda una denúncia per prevaricació. Des de Junts per Catalunya, Laura Borràs ha qualificat la situació de cursa d'obstacles, mentre que la portaveu d'Esquerra, Marta Vilalta, defensa el dret dels tres candidats a presentar-se als comicis.
Això és una cursa d'obstacles, nosaltres ho sabem i els anem mirant de superar tots.
Defensem la situació de que es puguin presentar lliurement, per tant, que puguin garantir-se els seus drets com a persones i a la vegada garantir-se els drets de tota la ciutadania a escollir quin és el projecte polític que més els agrada.
Des d'En Comú Podem, Ernest Urtasun s'ha mostrat favorable a la decisió judicial, tot i ser crític amb Puigdemont.
Tenen tot el dret a presentar-se. Nosaltres són els nostres adversaris polítics, jo ho he dit. Jo considero que Carles Puigdemont va ser un molt mal president de la Generalitat, però crec que és l'obligació de tot demòcrata defensar els drets polítics també dels seus adversaris.
Indignació, en canvi, al Partit Popular i Ciutadans per la decisió. El PP ha anunciat un recurs al Tribunal Constitucional, mentre que des de Ciutadans, Inés Arrimadas ha tirat d'ironia.
Es que somos tan demócratas en España, pero tanto, tanto, que a un señor que nos da un golpe de Estado, que se fuga y que insulta a todos los españoles, no solo les dejamos presentarse a las elecciones, sino que encima les pagamos el sueldo todos los españoles. Nosotros proponemos reformas legislativas.
Tot plegat a només dos dies per l'inici de la campanya electoral per als comicis municipals i europeus.
Justament en aquesta recta final del mandat municipal, la plataforma alcaldes.eu ha organitzat una trobada amb batlles d'arreu del territori. L'acte ha servit per fer balanç i també per acomiadar alguns alcaldes que no repetiran com a candidats. Laura Álvarez, bona tarda.
Bona tarda. Prop de 150 alcaldes i alcaldesses s'han trobat avui a Barcelona per fer balanç, no només de com els ha anat la legislatura als pobles i ciutats on governen, sinó també per posar en valor el paper que ha de continuar jugant el municipalisme a Catalunya. L'acte també ha servit per retre homenatge a càrrecs electes que abandonen la primera línia de la política, com és el cas de Josep Poblet, actual alcalde de Vilaseca i president de la Diputació de Tarragona.
Vaig donar un pas endavant i he estat endavant sempre, he tingut sempre responsabilitats de govern, he pogut donar-hi contesta, faig un balanç satisfactori i 32 anys després me'n vaig lleuger d'equipatge, amb un munt d'experiència.
De la Garrotxa també han arribat paraules d'agraïment, però també consells per a la nova cantera que entra en política. Per l'alcalde d'Olot, Josep Maria Coromines, tot passa per implicar-se.
Que tothom, en un moment o altre, busqui de la seva vida, busqui com participar en això, en la gestió de lo públic. Potser jo, la meva opció va ser treballar com a metge, com a anestesista, i després, doncs, durant uns anys, dedicar-me a la política. Però hi ha sempre, doncs, aquell lloc on es pot trobar. I que la política, al final, si no la fem, te la fan, i en general te la fan en contra. Per tant, ens hi hem d'implicar, hem de defensar el nostre model de societat.
L'acte ha comptat amb la presència del conseller d'Interior, Miquel Buch, que va ser alcalde de Premià de Mar, i també amb les associacions municipalistes del país, l'Associació Catalana de Municipis i la Federació de Municipis de Catalunya.
I encara en l'àmbit municipal, l'Associació de Municipis per la Independència, l'AMI, anima els futurs regidors que sortiran de les eleccions del 26 de maig a prometre el càrrec per la República. Fa 4 anys, un 70% dels electes van fer servir una fórmula semblant que aleshores no parlava de República, sinó d'independència.
La campanya es diu Regidor per la República. Els que s'hi adhereixen en la presa de possessió llegiran un text de compromís amb els valors de la República Catalana. El president de l'AMI, Josep Maria Cervera, ha assegurat als ajuntaments que els ajuntaments són clau per aconseguir-ho.
És evident que qualsevol cosa que vulgui fer aquest país necessitarà del món municipal. Sense nosaltres serà molt difícil que aquest país progressi. Per tant, en la mesura que aquest compromís sigui fort, doncs el projecte de República es podrà consolidar i podrà tirar endavant.
L'AMI assegura que la fórmula per incorporar el text de presa de possessió és legal.
Notícies en xarxa. Informació amb accent local.
El responsable de la brigada mòbil dels Mossos acusa Jordi Sánchez de tenir una actitud altiva i prepotent durant la protesta davant d'Economia. En una nova sessió del judici al procés, el responsable policial ha descrit un Sánchez fora de si i molt crític amb el major Josep Lluís Trapero. Mont Carvajal, bona tarda.
Bona tarda. El responsable dels antidisturbis, Carles Hernández, ha carregat contra l'expresident de l'ANC i ha assegurat que Jordi Sánchez va tenir aquell dia una actitud altiva i prepotent.
El señor Jordi Sánchez saca su teléfono, hace una llamada, no sé si habló con el president, no sé si habló con el conseller, pero lo que yo le puedo repetir son las palabras iniciales, porque las dijo delante mío. Trapero está loco, sabe un lanteniment, que es una frase en catalán que quiere decir ha perdido la chaveta, saca a la brigada móvil de aquí. Cuando cuelga, se dirige a mí y me dice que en breve Trapero recibirá una llamada y nos iremos. Y mi respuesta es, puede llamar al Papa de Roma, que si no me da la orden mi cadena de mando, yo llego a la consejería.
Després, Hernández ha explicat que l'actitud de Sánchez va canviar i que es va mostrar més negociador. L'últim a testificar en la sessió del matí ha estat l'exalcalde de Barcelona, Xavier Trias, que ha narrat quina era la principal preocupació a la seu d'Economia el 20 de setembre.
Me explicaron una cosa que aún no me han recuperado del susto. Dijeron, oye, es que lo que es muy preocupante, es que aquí han dejado estos coches y dentro hay armas. Y yo, que he hecho la mili, yo digo, oye, esto es una barbaridad. ¿Cómo se puede dejar un coche con armas dentro? Digo, al que lo haya hecho le va a caer un paquete que se va a quedar solo aquí.
Trias ha destacat que en tot moment els líders d'ANC i Òmnium van vigilar que no hi haguessin incidents violents.
A la sessió de tarda, el responsable d'organitzar el passadís de voluntaris davant d'Economia ha dit que l'objectiu va ser, en tot moment, garantir que la comitiva judicial pogués entrar i sortir de l'edifici. Diferents testimonis han defensat el caràcter pacífic de les mobilitzacions del 20 de setembre.
La sessió ha començat amb el testimoni d'un cap de serveis d'escortes dels Mossos que ha donat detalls sobre com es va gestionar la sortida de la comitiva judicial. Després, un exmembre del secretariat de l'ANC, Pere Miralles, que aquell dia va organitzar el passadís de voluntaris davant la conselleria, ha explicat que l'objectiu del cordó era facilitar l'accés i sortida de l'edifici.
El senyor Sánchez sempre me transmitió que había que garantizar en todo momento ese pasillo totalmente libre de manifestantes para garantizar precisamente que la comitiva judicial y los detenidos pudieran entrar y salir con fluidez del edificio cuando ellos necesitaran.
Un altre testimoni destacat ha estat el secretari general de Comissions Obreres a Catalunya, Javier Pacheco. El líder sindical ha defensat que l'aturada de país del 3 d'octubre no es va fer seguint instruccions de la Generalitat.
Notícies en xarxa. Informació de proximitat.
A Sabadell, l'advocat de la víctima de la violació grupal demana l'ingrés a presó pel nou acusat després que avui la noia hagi confirmat la seva presència al lloc dels fets. El lletrat també reclama que s'emeti un ordre de crida i cerca per un altre presumpte implicat que actualment està fugit. Ràdio Sabadell, Pere Gallifa, bona tarda.
Bona tarda. La víctima ha reconegut el nou investigat com a present al lloc de l'agressió. Jorge Albertini, representant de la jove, recorda que també va reconèixer el mateix investigat.
Que mi representant no solamente lo reconoce plenamente, sino que el propio investigado en su declaración se sitúa en el lugar de los hechos. Dijo que estuvo dormido y que no se enteró de lo que ahí ocurrió. Algo totalmente absurdo, kafkiano, fantasioso.
Aquest seria el tercer implicat que es pot demostrar que es trobava a la nau abandonada. Per aquest motiu, Albertini ha demanat que el jutge li decreti presó provisional com els altres dos empresonats. Per altra banda, avui l'advocat també ha explicat que ha presentat un ordre de crida i cerca per un segon implicat fugit de la justícia. Es tractaria d'un dels joves que el jutge va enviar al CIA de Barcelona i que després de sortir-ne s'hauria fugat. Se sumaria així un altre investigat fugit i que està acusat de ser un dels autors de l'agressió sexual.
I encara en terreny judicial, l'Audiència de Barcelona manté en llibertat l'exprofessor de gimnàstica del Col·legi Maristes de Sants Les Corts, Joaquim Benítez. Està previst que demà comuniqui a totes les parts si l'envia o no a presó.
L'Audiència el va condemnar a 21 anys i 9 mesos de presó per 4 casos d'abusos sexuals quan era professor d'educació física de l'escola. El tribunal comunicarà demà a totes les parts si ha d'entrar o no a presó de forma immediata. Després de la sentència, les acusacions particulars i la fiscalia així ho van demanar perquè consideraven que hi havia risc de fugida, però Benítez va poder marxar a casa després que el tribunal li comuniqués la sentència. Tot i que l'Audiència no considera aprovat l'encobriment de l'escola, també obliga a pagar una indemnització de 120.000 euros a les víctimes com a responsable civil subsidiària.
Notícies en xarxa. La informació més propera.
Baixa l'atur a l'abril en més de 14.000 persones a Catalunya, un 3,5% menys respecte del mes de març. El nombre més alt de contractacions ha estat en el sector serveis i és conseqüència directa de la contractació de Setmana Santa a la restauració.
Per demarcacions, totes registren una caiguda de les xifres aquest mes d'abril. A Barcelona, el descens és de més d'un 2% respecte al març i més d'un 3% respecte al mateix període de l'any anterior. On més ha caigut l'atur, però, ha estat a les demarcacions de Tarragona i Girona, amb un 8% de descens respecte del març i un 7% i un 5% respectivament respecte del mateix període de l'any anterior. Finalment, a Lleida, l'atur ha baixat en més d'un 4% respecte al març. La contractació al sector serveis, especialment per Setmana Santa, explica els majors descensos.
Un estudi de la Universitat de Barcelona xifra en més de 31 milions d'euros l'impacte econòmic positiu anual que té el port de Palamós. L'estudi, que es basa en dades de l'any 2017, qualifica aquest equipament d'estratègic per l'economia del territori i li atribueix una aportació de gairebé 380 llocs de treball directes. Ràdio Palamós, Jordi Rodríguez.
L'estudi està firmat per Esther Ballà i Jordi Sorinyac del Laboratori d'Economia Aplicada de la Universitat de Barcelona. Segons el document, els sectors que mouen més diners per aquest ordre són el pesquer i el nàutic, però els experts destaquen que el port de Palamós crea feina en molts altres àmbits. És el cas de les mercaderies, el turisme o la restauració, tot amb un impacte sobre el territori xifrat en més de 31 milions d'euros. Unes xifres que parlen molt clar del potencial del port de Palamós, segons el president de l'Associació de Comerciants, Toni Batxiller.
Reafirmem que tenim un port fantàstic, tenim de treure pit i exigir a les autoritats que d'una vegada per totes tinguem el port Schengen, que tinguem unes infraestructures com cal, que tinguem un pla especial que representi i defensi els nostres interessos.
L'informe de la Universitat de Barcelona atorga als ports un efecte multiplicador per dos. Això vol dir que de cada 100 euros de facturació directa se'n generen 100 més de manera indirecta.
Repassem ara altres notícies destacades del dia. Comença el Ramadà per a 1.500 milions de persones arreu del món. Durant un mes, la tradició diu que els musulmans hauran de practicar el dejuni i l'abstinència de l'alba fins a la posta de sol. A Premià de Mar, al Maresme, el punt de trobada d'aquest Ramadà serà de nou l'oratori del Boramar. Ràdio Premià de Mar, Francesc Triola.
La celebració s'allargarà fins al 6 de juny. Els cinc pilars de l'islam sunnita, cinc preceptes d'obligatori compliment per a tot musulmà sunnita, són la professió de fe, l'oració, l'almoina, el dejuni i la peregrinació a la Meca. Durant aquest mes del Ramadà es porta a la pràctica el quart pilar, l'abstinència d'ingerir aliments des de la sortida a la posta de sol. Les persones que volen practicar s'han d'abstenir de menjar, beure, practicar relacions sexuals, fumar o maquillar-se fins al vespre. Estan dispensades de fer el dejuni les persones malaltes o que estan de viatge, els nens, els ancians, les dones durant la menstruació, les embarassades i les lactants. Novament, l'oratori del Voramar tornarà a ser el centre neuràlgic de les pregàries col·lectives cada dia a partir de les 10 de la nit.
Els menors no acompanyats refugiats a l'hotel Morros de Torredembarra des de fa 2 mesos i mig han tornat avui a classe. Una quarantena de nens i nenes han iniciat les classes a l'escola Lentina de la localitat, tot plegat mentre es troba una solució a la seva situació al país. Ona la Torre, Josep Sánchez, bona tarda.
Bona tarda. Es tracta d'un grup d'infants d'entre 3 i 11 anys de diferents nacionalitats i que formen part dels 171 refugiats que van arribar a finals de febrer a Torredembarra, mentre se soluciona la seva petició d'asil a l'estat espanyol. Davant el fet que aquests tràmits s'estaven allargant en el temps, el Departament d'Ensenyament ha decidit escolaritzar els nens i nenes a Torredembarra, com a mínim fins a la finalització de l'actual curs, el mes de juny. L'alcalde Eduard Rovira assegura que els infants estan molt contents per poder anar a l'escola.
Avui mateix han començat, avui és el primer dia que han anat a col·legi, tots els nens molt contents d'anar a col·legi.
Alguns d'aquests infants podrien integrar-se a les classes a la mateixa escola Lentina, depenent del seu perfil i el seu nivell d'integració. També hi ha un grup d'uns 18 alumnes de secundària que estan a l'Institut Ramon de la Torre.
En cultura, al Baix Ebre ja preparen el Festival del Tebre Dansa, que del 8 al 21 de juliol omplirà la localitat d'activitats i tallers relacionats amb la dansa i el circ contemporani. Enguany celebren el seu 15è aniversari amb moltes novetats dirigides tant a professionals com a públic en general. Ràdio Delta, Leonor Bartomeu.
El Festival del Tebre Dansa dedicarà enguany el 15è aniversari al públic i a totes aquelles persones no professionals de la dansa que han participat en el certamen en els darrers anys i que han contribuït a assolir l'èxit que ara té. I entre les novetats d'enguany en destaca la possibilitat d'adquirir un abonament que donarà accés a tots els espectacles de la carpa de circ. Amb la voluntat d'arribar a un ventall més ampli de públic, del Tebre Dansa posarà en marxa este 2019 nous cursos gratuïts d'iniciació a la dansa. Roberto Olivan és el fundador i director artístic del festival.
Farem un curs especial d'Afro-Caribbean Dance, de gent de primeríssim nivell, i també, com no, cobrir un sector, el que li direm el Senior Dance, i serà dansa pues, per a la gent jubilada, per a la gent més gran.
Del Tebre Dansa comptarà amb la 5ª edició de la Nit Solidària i el circ, que enguany estarà presentada per la pallassa i acròbata Alba Sarraute.
Aquest cap de setmana arriba a Sant Joan de Mediona, a l'Alt Penedès, la 4ª edició del Festival de Màgia Medi Màgic. Enguany el certamen homenatjarà el popular il·lusionista català Màgic Andreu i omplirà el municipi d'activitats pensades per gaudir en família. Ràdio Vilafranca, Josep Maria Soler.
El Festival de Màgia reconeixerà la trajectòria del Màgic Andreu amb la descoberta d'una placa d'homenatge al mural del Medi Màgic i comptarà amb una gran gala amb la participació de noms de l'escena internacional com el televisiu Juncker, la maga alemanya Alana o el madrileny Héctor Mancha, a més també de la catalana Maria Altés o la italiana Màgica Gili, la primera maga professional amb síndrome de Down. El Max Selvin, director artístic del festival, apunta que a partir d'aquest any, alguns dels mags de la gala jove de l'edició anterior formaran part de l'elenc de la gran gala màgica internacional.
Doncs el que farem és que cada any una de les joves o dels joves que hagi destacat a l'any següent serà convidada a la gala internacional. En aquest cas ja ho hem fet i és la Maria Altés, de manipulació de boles exquisit, que és fantàstic.
A banda de l'homenatge al Màgic Andreu i la gran gala màgica, el Medi Màgic comptarà un any més amb el Vermut Màgic i la gala de Joves Mags.
Moment de repassar l'actualitat esportiva més local. L'Spar City Leaf Girona aixeca el segon títol de Lliga de la seva història.
Les noies d'Eric Surís van guanyar el Perfumeries Avenida, autèntic dominador estatal de la darrera dècada. El segon partit del final, de la final, 73-65.
FM Girona, Josep Guardiola.
L'Espart Citadel Girona va aconseguir ahir al vespre la segona lliga de la seva història en imposar-se al pavelló de Fontejau al Perfumeries Avenida en el segon partit de la final. Un partit apretat durant la primera part, però en la que les gironines varen dominar fins i tot amb certa tranquil·litat en el transcurs de la segona. Ja ha acabat el partit i en plena eufòria col·lectiva amb un pavelló de Fontejau ple amb més de 5.000 espectadors i absolutament volcats amb el seu equip, la base catalana Núria Martínez destacava d'aquesta manera la victòria i el títol de Lliga.
Hem sigut molt sèries, amb defensa, hem estat constants, hem treballat des del minut 1 i això crec que ha sigut la recompensa de tot el partit. I un equip molt gran, hem tingut moltes dificultats i ho hem superat i crec que ens ho mereixem.
La seva companya d'equip, Laia Palau, parlava alhora de la valentia que havia tingut l'equip de Fontejau.
Sobretot de deixar Salamanca que faci el que elles fan, que és pressionar i tornar-te una mica boig. Jo crec que hem sabut aguantar molt bé el nostre ritme i bloquejar el rebot. Sobretot allà dintre, no donar-los segones oportunitats i estar valentes, hem estat molt valentes al final.
Recordem que l'Espart Citadel Girona, més enllà de guanyar la Lliga ahir al vespre, ha arribat també aquesta temporada a les semifinals de l'Eurocup i ha jugat la final de la Copa de la Reina.
En futbol, a segona B, quatre equips catalans es disputen la quarta plaça.
Una posició que de moment ocupa l'Espanyol, que es va imposar per 0-2 al Cornellà amb gols de Campuzano i de Nico. De la resta de resultats de la jornada destaca també la victòria del Barça B per 1-2 al camp del Lleida amb gols de Chemi en pròpia porta, de Juanjo i de Carlos Pérez. Pel que fa a la classificació, l'Espanyol B és quart amb 56 punts, seguit del Cornellà a 1 punt i del Barça B i el Lleida a 3. A la zona tranquil·la trobem el Badalona i l'Olot, mentre que el Sabadell i el Peralada s'han situat novament en zona de descens amb la salvació a 1 i 2 punts respectivament.
El britànic Spencer Thomas i la banyolina Esther Guerrero s'han imposat en la 35a edició de la Milla Sagrada Família.
Thomas, de 22 anys i natural de Sussex, al Regne Unit, és l'actual campió britànic sub-23 dels 800 metres i s'ha imposat amb un temps de 4 minuts i 16 segons.
Esteu seguint l'informatiu Notícies en xarxa que fan possible Sergi Mira al control tècnic, Montse Manent a la redacció, Marta Pardell a l'edició i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos.
Notícies en xarxa, edició vespre.
La xarxa de comunicació local.
Continguts en xarxa.
L'endevinalla de la quincalla, una producció de Judit Cubeña Guàrdia per a Ràdio L'Escala.
A Catalunya, cada dia es moren paraules. Així es lamentava Víctor Català o Caterina Albert, ara en fa 100 anys.
Què, Judit? Quines dites ens portes avui?
Mira, he trobat tot de dites que parlen o malparlen de gendres i nores, de sogres i sogres, de mullers i marits. La primera diu: quan se li embussa la higuera a la nora d'en Canús, s'agenolla i a Déu prega que la lliuri de l'embús.
Pobra noia. En tens d'altres?
Sí, ara va del gendre. El gendre d'en Carabassa, de tot ronca que en té poc. Quan no ronca, que en té massa.
Ara en recordo un que parla de les bones combinacions de joc entre parents. Diu: bona joga, el marit amb la muller i el sogre amb la meva sogra.
Bona, la saps aquesta altra? Muller que no menja quan vols, més que dos.
Caram, quines coses. Doncs jo en sé una altra que diu: raons de marit i muller, de la casa al carrer.
La bona paraula amaneix la taula.
Heu escoltat l'endevinalla de la quincalla, amb les veus de Judit Cubeña Guàrdia i Abel Font.
La xarxa de comunicació local.
sabies que...
Els tatuatges figuratius més antics del món tenen uns 5.000 anys. Han estat descoberts en la mòmia d'un jove egipci que portava més de 100 anys exposada al British Museum. La mòmia llueix una taca fosca a la part superior del seu braç dret. Durant molt temps es va creure que era un detall que mancava d'importància, però ara, en escanejar aquestes restes, han comprovat que el que semblava una simple taca són en realitat dos tatuatges. Segons els investigadors, un d'ells mostra un toro salvatge amb una llarga cua i l'altre una cabra amb grans banyes. Les proves realitzades a una altra mòmia del sexe femení també van revelar l'existència d'un altre tatuatge, que en aquest cas eren unes marques en forma de S. Els investigadors creuen que els dibuixos es van fer amb una mescla que incloia sutge, encara que desconeixen quins altres ingredients es van poder usar.
Bona tarda, són 8:15.
Notícies en xarxa, edició vespre, amb l'Ali Giner.
Carles Puigdemont denunciarà la Junta Electoral Central per haver suspès la seva candidatura a les europees. Ho ha anunciat el seu advocat només hores després que la justícia li donés la raó i autoritzés l'expresident Toni Comín i Clara Ponsatí a presentar-se candidats. Montse Manent.
El Partit Popular ja ha anunciat que recorrerà la decisió al Tribunal Constitucional. Des de Junts per Catalunya, Laura Borràs ha definit la situació de cursa d'obstacles, mentre des d'Esquerra, Marta Vilalta ha defensat el dret de tots tres a ser candidats. Des de Ciutadans, Inés Arrimadas ha criticat la resolució.
Això és una cursa d'obstacles, nosaltres ho sabem i els anem mirant de superar tots.
Defensem la situació de que es puguin presentar lliurement, per tant, que puguin garantir-se els seus drets.
Es que somos tan demócratas en España, pero tanto, tanto, que a un señor que nos da un golpe de Estado, que se fuga, no solo les dejamos presentarse a las elecciones, sino que encima les pagamos el sueldo. Nosotros proponemos reformas legislativas.
El responsable de la brigada mòbil dels Mossos acusa Jordi Sánchez de tenir una actitud altiva i prepotent durant la protesta davant d'Economia.
En una nova sessió del judici al procés, el responsable policial ha descrit un Sánchez fora de si i molt crític amb el major Josep Lluís Trapero.
Jordi Sánchez hace una llamada, no sé si habló con el president, no sé si habló con el conseller, pero yo, lo que yo le puedo repetir son las palabras iniciales, porque las dijo delante mío. Trapero está loco, sabe que un lanteniment, que es una frase en catalán que quiere decir ha perdido la chaveta, saca a la brigada móvil de aquí. Cuando cuelga, me dice que en breve Trapero recibirá una llamada y nos iremos, y mi respuesta es, puede llamar al Papa de Roma, que si no me da la orden, mi cadena de mando, yo llego a la consejería.
A Sabadell, l'advocat de la víctima de la violació múltiple demana l'ingrés a presó pel novè acusat.
I és que la víctima ha confirmat la seva presència al lloc dels fets. El lletrat també reclama que s'emeti un ordre de crida i cerca per un altre presumpte implicat, que actualment està fugit.
Ràdio Sabadell, Pere Gallifa.
Jorge Albertini, representant de la jove, recorda que també va reconèixer el mateix investigat.
Que mi representant no solamente lo reconoce plenamente, sino que el propio investigado, en su declaración, se sitúa en el lugar de los hechos. Dijo que estuvo dormido y que no se enteró de lo que ahí ocurrió. Algo totalmente absurdo, kafkiano, fantasioso.
Comença el Ramadà per a 1.500 milions de persones arreu del món.
Durant un mes, els musulmans hauran de practicar el dejuni i l'abstinència de l'alba fins a la posta. A Premià de Mar, al Maresme, el punt de trobada d'aquest Ramadà serà de nou l'oratori del Bona Mar.
Ràdio Premià de Mar, Francesc Triola.
Les persones que el volen practicar s'han d'abstenir de menjar, beure, practicar relacions sexuals, fumar o maquillar-se fins al vespre. Estan dispensades de fer el dejuni les persones malaltes o que estan de viatge, els nens, els ancians, les dones durant la menstruació, les embarassades i les lactants. Novament, l'oratori del Bora Mar tornarà a ser el centre neuràlgic de les pregàries col·lectives cada dia a partir de les 10 de la nit.
Al Baix Ebre ja preparen el Festival del Tebre Dansa, que del 8 al 21 de juliol omplirà la localitat d'activitats i tallers relacionats amb la dansa i el circ contemporani.
Enguany celebren el seu 15è aniversari amb moltes novetats, tant a professionals com a públic general.
Ràdio Delta, Leonor Bartomeu.
Del Tebre Dansa posarà en marxa este 2019 nous cursos gratuïts d'iniciació a la dansa. Roberto Olivan és el fundador i director artístic del festival.
Farem un curs especial d'Afro-Caribbean Dance, de gent de primeríssim nivell, i també, com no, el que li direm el Senior Dance, dansa doncs, per a gent més gran.
Notícies en xarxa, edició vespre.
Obrim, com sempre, plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Servei Meteorològic de Catalunya, Xevi Soler, bona tarda.
Hola, molt bona tarda. Doncs pel que resta la jornada d'aquest dilluns esperem un temps força tranquil. Només doncs, cal destacar bandes de núvols alts i mitjans que van creuant dues a est i que estones deixaran el cel doncs, una mica enteranyinat. Això sí, de cara als propers dies, sobretot la jornada de dimecres, sembla que els núvols seran una miqueta més abundants, estones deixaran el cel molt ennuvolat i fins i tot a la tarda podria caure algun ruixat al Pirineu. Però de moment, tant avui com demà, situació molt tranquil·la. I tot plegat, això sí, acompanyat d'unes temperatures que aniran pujant. De fet, avui les màximes oscil·laran entre els 20 i 23, 24 graus en algun punt del sud de les comarques de Tarragona i de cara a demà els 25, 26 o 27 graus també podran ser o per ser presents a altres punts de Ponent. Per tant, jornades molt tranquil·les, en general assolellades, més núvols a mitjans de setmana i temperatures molt i molt suaus. De moment, això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Sabies que les maduixes del Maresme han estat catalogades com a producte singular de la comarca? Del 27 d'abril al 2 de juny vin a les jornades gastronòmiques i gaudeix de la textura i dolçor de la maduixa. Hi trobaràs degustació de menús, plats i receptes especials, comerç artesanal i molt més. Aprofiteu el temps de maduixes per gaudir del Maresme. Més informació a costadebarcelonamaresme.cat.
Notícies en xarxa. Informació amb accent local.
Carles Puigdemont denunciarà la Junta Electoral Central per haver suspès la seva candidatura a les europees. Ho ha anunciat el seu advocat només hores després que la justícia li donés la raó i autoritzés l'expresident Toni Comín i Clara Ponsatí a presentar-se candidats. Ciutadans i el Partit Popular s'han mostrat indignats per la decisió i els populars ja han anunciat que recorreran al Constitucional.
Puigdemont, Comín i Ponsatí podran encapçalar ara la candidatura Lliures per Europa. El jutge ja ha ordenat a la Junta Electoral que la llista d'aquesta formació sigui publicada. Una junta contra la qual ara vol actuar Puigdemont. El seu advocat, Gonzalo Boye, ha anunciat aquesta tarda una denúncia per prevaricació. Des de Junts per Catalunya, Laura Borràs ha qualificat la situació de cursa d'obstacles, mentre que la portaveu d'Esquerra, Marta Vilalta, defensa el dret dels tres candidats a presentar-se als comicis.
Això és una cursa d'obstacles, nosaltres ho sabem i els anem mirant de superar tots.
Defensem la situació de que es puguin presentar lliurement, per tant, que puguin garantir-se els seus drets com a persones i a la vegada garantir-se els drets de tota la ciutadania a escollir quin és el projecte polític que més els agrade.
Des d'En Comú Podem, Ernest Urtasun s'ha mostrat favorable a la decisió judicial, tot i ser crític amb Puigdemont.
Tenen tot el dret a presentar-se. Nosaltres són els nostres adversaris polítics, jo ho he dit. Jo considero que Carles Puigdemont va ser un molt mal president de la Generalitat, però crec que és l'obligació de tot demòcrata defensar els drets polítics també dels seus adversaris.
Indignació, en canvi, al Partit Popular i a Ciutadans per la decisió judicial. El PP ha anunciat un recurs al Tribunal Constitucional, mentre que des de Ciutadans, Inés Arrimadas ha tirat d'ironia.
Es que somos tan demócratas en España, pero tanto, tanto, que a un señor que nos da un golpe de Estado, que se fuga y que insulta a todos los españoles, no solo les dejamos presentarse a las elecciones, sino que encima les pagamos el sueldo todos los españoles. Nosotros proponemos reformas legislativas.
Tot plegat a només dos dies per l'inici de la campanya electoral per als comicis municipals i europeus.
Justament en aquesta recta final del mandat municipal, la plataforma Alcaldes Poneu ha organitzat una trobada amb batlles d'arreu del territori. L'acte ha servit per fer balanç i també per acomiadar alguns alcaldes que no repetiran com a candidats. Laura Álvarez, bona tarda.
Bona tarda. Prop de 150 alcaldes i alcaldesses s'han trobat avui a Barcelona per fer balanç, no només de com els ha anat la legislatura als pobles i ciutats on governen, sinó també per posar en valor el paper que ha de continuar jugant el municipalisme a Catalunya. L'acte també ha servit per retre homenatge a càrrecs electes que abandonen la primera línia de la política, com és el cas de Josep Poblet, actual alcalde i president de la Diputació de Tarragona.
Vaig donar un pas endavant, he estat endavant sempre, he tingut sempre responsabilitats de govern, he pogut donar-hi contesta, faig un balanç satisfactori i 32 anys després me'n vaig lleuger d'equipatge, amb un munt d'experiència.
De la Garrotxa també han arribat paraules d'agraïment, però també consells per a la nova cantera que entra en política. Per l'alcalde d'Olot, Josep Maria Coromines, tot passa per implicar-se.
Que tothom, en un moment o altre, busqui de la seva vida, busqui com participar en això, en la gestió de lo públic. Potser jo, la meva opció va ser treballar com a metge, com a anestesista, i després, doncs, durant uns anys, dedicar-me a la política. Però hi ha sempre doncs, aquell lloc on es pot trobar i que la política, al final, si no la fem, te la fan i, en general, te la fan en contra. Per tant, ens hi hem d'implicar, hem de defensar el nostre model de societat.
L'acte ha comptat amb la presència del conseller d'Interior, Miquel Buch, que va ser alcalde de Premià de Mar, i també amb les associacions municipalistes del país, l'Associació Catalana de Municipis i la Federació de Municipis de Catalunya.
I encara en àmbit municipal, l'Associació de Municipis per la Independència, l'AMI, anima els futurs regidors que sortiran de les eleccions del 26 de maig a prometre el càrrec per la República. Fa 4 anys, un 70% dels electes van fer servir una fórmula semblant que aleshores no parlava de República, sinó d'independència.
La campanya es diu Regidor per la República. Els que s'hi adhereixin en la presa de possessió llegiran un text de compromís amb els valors de la República Catalana. El president de l'AMI, Josep Maria Cervera, ha assegurat que els ajuntaments són clau per aconseguir-ho.
És evident que qualsevol cosa que vulgui fer aquest país necessitarà del món municipal. Sense nosaltres serà molt difícil que aquest país progressi, per tant, en la mesura que aquest compromís sigui fort, doncs el projecte de República es podrà consolidar i podrà tirar endavant.
L'AMI assegura que la fórmula per incorporar el text de presa de possessió és legal.
Notícies en xarxa. Informació amb accent local.
El responsable de la brigada mòbil dels Mossos acusa Jordi Sánchez de tenir una actitud altiva i prepotent durant la protesta davant d'Economia. En una nova sessió del judici al procés, el responsable policial ha descrit un Sánchez fora de si i molt crític amb el major Josep Lluís Trapero. Mont Carvajal, bona tarda.
Bona tarda. El responsable dels antidisturbis, Carles Hernández, ha carregat contra l'expresident de l'ANC i ha assegurat que Jordi Sánchez va tenir aquell dia una actitud altiva i prepotent.
El señor Jordi Sánchez saca su teléfono, hace una llamada, no sé si habló con el presidente, no sé si habló con el conseller, pero lo que yo le puedo repetir son las palabras iniciales, porque las dijo delante mío. Trapero está loco, sabe un lanteniment, que es una frase en catalán que quiere decir ha perdido la chaveta, saca a la brigada móvil de aquí. Cuando cuelga, se dirige a mí y me dice que en breve Trapero recibirá una llamada y nos iremos, y mi respuesta es: puede llamar al Papa de Roma, que si no me da la orden, mi cadena de mando, yo llego a la consejería.
Després, Hernández ha explicat que l'actitud de Sánchez va canviar i que es va mostrar més negociador. L'última a testificar en la sessió del matí ha estat l'exalcalde de Barcelona, Xavier Trias, que ha narrat quina era la principal preocupació a la seu d'Economia el 20 de setembre.
Me explicaron una cosa que aún no me han recuperado del susto. Dijeron, oye, es que lo que es preocupante, lo que es muy preocupante, es que aquí han dejado estos coches y dentro hay armas. Y yo, que he hecho la mili, yo digo, oye, esto es una barbaridad. ¿Cómo se puede dejar un coche con armas dentro? Al que lo haya hecho le va a caer un paquete que se va a quedar solo aquí.
Trias ha destacat que en tot moment els líders d'ANC i Òmnium van vigilar que no hi haguessin incidents violents.
A la sessió de tarda, el responsable d'organitzar el passadís de voluntaris davant d'Economia ha assegurat que l'objectiu va ser en tot moment garantir que la comitiva judicial pogués entrar i sortir de l'edifici. Diferents testimonis han defensat el caràcter pacífic de les mobilitzacions del 20 de setembre.
La sessió ha començat amb el testimoni d'un cap de serveis d'escortes dels Mossos que ha donat detalls sobre com es va gestionar la sortida de la comitiva judicial. Després, un exmembre del secretariat de l'ANC, Pere Miralles, que aquell dia va organitzar el passadís de voluntaris davant la conselleria, ha explicat que l'objectiu del cordó era facilitar l'accés i sortida de l'edifici.
El senyor Sánchez sempre me transmitió que había que garantizar en todo momento ese pasillo totalmente libre de manifestantes para garantizar precisamente que la comitiva judicial y los detenidos pudieran entrar y salir con fluidez del edificio cuando ellos necesitaran.
Un altre testimoni destacat ha estat el secretari general de Comissions Obreres a Catalunya, Javier Pacheco. El líder sindical ha defensat que l'aturada de país del 3 d'octubre no es va fer seguint instruccions de la Generalitat.
Notícies en xarxa. La informació de més a prop.
A Sabadell, l'advocat de la víctima de la violació grupal demana l'ingrés a presó pel novè acusat després que avui la noia hagi confirmat la seva presència al lloc dels fets. El lletrat també reclama que s'emeti un ordre de crida i cerca per un altre presumpte implicat que actualment està fugit. Ràdio Sabadell, Pere Gallifa, bona tarda.
Bona tarda. La víctima ha reconegut el nou investigat com a present al lloc de l'agressió. Jorge Albertini, representant de la jove, recorda que també va reconèixer el mateix investigat.
Que mi representant no solamente lo reconoce plenamente, sino que el propio investigado en su declaración se sitúa en el lugar de los hechos. Dijo que estuvo dormido y que no se enteró de lo que ahí ocurrió. Algo totalmente absurdo, kafkiano, fantasioso.
Aquest seria el tercer implicat que es pot demostrar que es trobava a la nau abandonada. Per aquest motiu, Albertini ha demanat que el jutge li decreti presó provisional com els altres dos empresonats. Per altra banda, avui l'advocat també ha explicat que ha presentat un ordre de crida i cerca per un segon implicat fugit de la justícia. Es tractaria d'un dels joves que el jutge va enviar al CIA de Barcelona i que després de sortir-ne s'hauria fugat. Se sumaria així un altre investigat fugit i que està acusat de ser un dels autors de l'agressió sexual.
Els Mossos d'Esquadra detecten cada mes 2 o 3 casos de violència contra la gent gran a les comarques de Lleida. I les xifres podrien ser fins i tot superiors, perquè molts dels casos no es denuncien. És per això que la policia catalana demana a l'administració la implicació de tots els actors socials per detectar a temps possibles situacions de violència. UAU Lleida Ràdio, Anna Martín.
De les diferents violències en l'àmbit familiar, les que afecten a la gent gran són les més invisibles. El responsable del grup regional d'atenció a la víctima dels Mossos, Salva Gallego, explica que en aquests casos l'agressió pot arribar tant per part de la parella com dels propis fills o cuidadors. Això, segons apunta, és el que fa especialment difícil que les víctimes ho acabin denunciant.
Si difícil és per una dona denunciar a la persona en la que s'ha iniciat un projecte de vida en comú, en la que tens fills, en la que tens amistats, famílies, més difícil encara és denunciar una dona gran a la persona en la que ha viscut tota la seva vida o denunciar els seus fills, perquè a vegades, molt sovint, els agressors són els cuidadors. Són persones que, repeteixo, no volen denunciar, es neguen a col·laborar.
Per lluitar contra això, explica Gallego, cal que els diferents actors socials vagin de la mà i destaca sobretot la tasca dels professionals de l'àmbit de la salut que contacten diàriament amb aquestes persones.
Els departaments de Justícia i Salut engeguen una prova pilot a la presó de Quatre Camins per combatre el tabaquisme entre la població reclusa. L'objectiu és reduir dràsticament el consum de tabac a les presons catalanes i és que 3/4 dels interns fumen. Ràdio Granollers, Eduard Batlles.
Bona tarda. La presó de Quatre Camins començarà a partir del 31 de maig un programa pilot per intentar reduir el consum de tabac entre els interns, a diferència del que passa al carrer, on un 25% de la població és fumadora, fins a un 75% dels interns fumen. Per això aquest programa vol posar cel·les per no fumadors i espais lliures de fum al pati. Aquest matí, a la presó de Quatre Camins, la consellera de Justícia, Esther Capella, i la de Salut, Alba Vergés, han presentat aquest programa. I la consellera de Salut, Alba Vergés, ha explicat que els presos podran sortir per anar al metge en aquells casos que tinguin voluntat per deixar de fumar. Aquest és el programa que s'implantarà, com dèiem, a partir del 31 de maig, coincidint amb el Dia Mundial Sense Tabac.
I l'Audiència de Barcelona manté en llibertat l'exprofessor de gimnàstica del Col·legi Maristes de Sants Les Corts, Joaquim Benítez. Està previst que demà comuniqui a totes les parts si l'envia o no a presó.
L'Audiència el va condemnar a 21 anys i 9 mesos de presó per 4 casos d'abusos sexuals quan era professor d'educació física de l'escola. El tribunal comunicarà demà a totes les parts si ha d'entrar o no a presó de forma immediata. Després de la sentència, les acusacions particulars i la fiscalia així ho van demanar perquè consideraven que hi havia risc de fugida, però Benítez va poder marxar a casa després que el tribunal li comuniqués la sentència. Tot i que l'Audiència no considera aprovat l'encobriment de l'escola, també els obliga a pagar una indemnització de 120.000 euros a les víctimes com a responsable civil subsidiària.
Repassem ara altres notícies destacades del dia. Comença el Ramadà per a 1.500 milions de persones arreu del món. Durant un mes, la tradició diu que els musulmans hauran de practicar el dejuni i l'abstinència de l'alba fins a la posta de sol. A Premià de Mar, al Maresme, el punt de trobada d'aquest Ramadà serà de nou l'oratori del Vora Mar. Ràdio Premià de Mar, Francesc Triola.
La celebració s'allargarà fins al 6 de juny. Els 5 pilars de l'islam sunnita, 5 preceptes d'obligatori compliment per a tot musulmà sunnita, són la professió de fe, l'oració, l'almoina, el dejuni i la peregrinació a la Meca. Durant aquest mes del Ramadà es porta a la pràctica el quart pilar, l'abstinència d'ingerir aliments des de la sortida a la posta de sol. Les persones que volen practicar s'han d'abstenir de menjar, beure, practicar relacions sexuals, fumar o maquillar-se fins al vespre. Estan dispensades de fer el dejuni les persones malaltes o que estan de viatge, els nens, els ancians, les dones durant la menstruació, les embarassades i les lactants. Novament, l'oratori del Vora Mar tornarà a ser el centre neuràlgic de les pregàries col·lectives cada dia a partir de les 10 de la nit.
Les entitats del tercer sector i l'Ajuntament de Sabadell busquen voluntaris per fer per primera vegada al municipi un recompte de les persones que dormen al carrer. La iniciativa, pionera a la cocapital vallesana, és semblant a la que ja es du a terme en altres ciutats com Badalona, Girona o Barcelona. Ràdio Sabadell, Karen Madrid.
El recompte arriba després que en els últims dos anys s'hagin duplicat els sense sostre comptabilitzats a la ciutat, així com persones que viuen en infrahabitatges o en situació d'inestabilitat. Alberto Capitán, director d'Actua Vallès, ha apuntat quina és la raó d'aquest increment.
Que una de les dades rellevants és que en els registres que teníem en el 2016 parlàvem de que teníem 70 persones aproximadament en situació de sensellarisme, i el 2018 l'últim recompte que tenim són 144 persones. Això no vol dir que tinguem més persones en situació de sensellarisme. Això simplement vol dir que som capaços de detectar millor, de quantificar millor. Que abans teníem una població totalment invisibilitzada i pel fet de ser invisibilitzada no rebia cap mena de suport ni cap mena de servei.
De moment s'han inscrit 80 dels prop de 200 voluntaris necessaris per tirar endavant el recompte, que tindrà lloc el pròxim 21 de maig a la nit. Els interessats s'hi poden inscriure fins al dia 14.
En cultura, al Baix Ebre ja preparen el Festival del Tebre Dansa, que del 8 al 21 de juliol omplirà la localitat d'activitats i tallers relacionats amb la dansa i el circ contemporani. Enguany celebren el seu 15è aniversari amb moltes novetats dirigides tant a professionals com a públic en general. Ràdio Delta, Leonor Bartomeu.
El Festival del Tebre Dansa dedicarà enguany el 15è aniversari al públic i a totes aquelles persones no professionals de la dansa que han participat en el certamen en els darrers anys i que han contribuït a assolir l'èxit que ara té. I entre les novetats d'enguany en destaca la possibilitat d'adquirir un abonament que donarà accés a tots els espectacles de la carpa de circ. Amb la voluntat d'arribar a un ventall més ampli de públic, del Tebre Dansa posarà en marxa este 2019 nous cursos gratuïts d'iniciació a la dansa. Roberto Olivan és el fundador i director artístic del festival.
Farem un curs especial d'Afro-Caribbean Dance, de gent de primeríssim nivell, i també, com no, cobrir un sector, el que li direm el Senior Dance, i serà dansa pues, per a la gent jubilada, per a la gent més gran.
Del Tebre Dansa comptarà amb la cinquena edició de la Nit Solidària i el circ, que enguany estarà presentada per la pallassa i acròbata Alba Sarraute.
I aquest cap de setmana arriba a Sant Joan de Mediona, a l'Alt Penedès, la quarta edició del Festival de Màgia Medi Màgic. Enguany, el certamen homenatjarà el popular il·lusionista català Màgic Andreu i omplirà el municipi d'activitats pensades per gaudir en família. Ràdio Vilafranca, Josep Maria Soler.
El Festival de Màgia reconeixerà la trajectòria del Màgic Andreu amb la descoberta d'una placa d'homenatge al mural del Medi Màgic i comptarà amb una gran gala amb la participació de noms de l'escena internacional com el televisiu Juncker, la maga alemanya Alana o el madrileny Héctor Mancha, a més també de la catalana Maria Altés o la italiana Màgica Gili, la primera maga professional amb síndrome de Down. El Max Selvin, director artístic del festival, apunta que a partir d'aquest any, alguns dels mags de la gala jove de l'edició anterior formaran part de l'elenc de la gran gala màgica internacional.
Doncs el que farem és que cada any una de les joves o dels joves que hagi destacat a l'any següent serà convidada a la gala internacional. En aquest cas ja ho hem fet i és la Maria Altés, que té un número de manipulació de boles exquisit, és fantàstic.
A banda de l'homenatge al Màgic Andreu i la gran gala màgica, el Medi Màgic comptarà un any més amb el Vermut Màgic i la gala de Joves Mags.
Moment de repassar l'actualitat esportiva més local. L'Spark City Leaf Girona, nou campió de la Lliga Femenina de Bàsquet.
En tornar a derrotar el Perfumeries Avenida en el segon partit de la final per 73-65. Fontejau, amb 5.500 espectadors, va patir, però va gaudir de valent. El Salamanca va dominar els dos primers quarts, però l'Uni va capgirar el marcador en el tercer. És el segon títol de la Lliga de la història del club després de l'aconseguit fa 4 anys. Un triomf que obre les portes de l'Eurolliga, la màxima competició continental. El president de l'Uni Girona, Cayetano Pérez, ha passat pels micros de l'Esports en Xarxa de la Xarxa.
Realment és el fruit de la feina, no? L'Esports i Trip Girona és un equip pues, que sempre hem treballat molt per poder estar dalt, però sempre hem tingut el cap molt fred i volem fer les coses ben fetes. I bueno, aquest esforç i aquesta dedicació que fem tot l'equip, pues, bueno, pues, estem molt contents de que doni el seu fruit.
En waterpolo, el Mediterrani ha superat el Mataró i s'ha classificat per les semifinals de la divisió d'honor masculina.
L'equip es va imposar a domicili per 7-9 en el tercer i definitiu partit de la sèrie de quarts i demà mateix iniciarà una de les semifinals contra el gran favorit, l'Atlètic Barceloneta. El porter Ramon Santís i Javier Gorria, autor dels 4 gols, van ser els dos jugadors més destacats dels barcelonins. L'altra semifinal la jugaran al Terrassa i al Barcelona.
Mataró Ràdio, Josep Maria Espà.
El Quadi Centre Natació Mataró diu adeu a la competició, perdent el tercer i definitiu partit dels play-off d'ascens al títol de Lliga de la Divisió d'Honor Masculina contra el Mediterrani. Divendres ja havia perdut a la Josep Vallès, encaixant el definitiu 10-9 a 4 segons pel final. I dissabte, en el tercer duel d'aquests quarts de final, els visitants sempre van anar per davant i van acabar emportant-se l'eliminatòria per 7-9. Tot i això, el tècnic del Quadi, Beto Fernández, valora la feina del seu equip.
Sí, a veure, moltes vegades el resultat doncs, no t'acompanya, no? Però quan tu veus que ells ho estan donant tot i que vas, no? Si surten les coses com tots voldríem, doncs bueno, el que pots fer és felicitar-los, la temporada ha estat brillant i ens hauria agradat arribar a semifinals, però bueno, no ha estat així i s'ha de seguir.
Una eliminatòria on el jugador sencenc Javier Gorria, amb 4 dianes en cadascun dels dos darrers duels, ha acabat sent clau. Malgrat tot, l'equip mataroní torna a aconseguir per 7a ocasió en els darrers 9 anys classificar-se per disputar competició europea.
Portem 4 seguides, 4 temporades seguides, amb la dificultat que això suposa. I això jo crec que té un mèrit impressionant.
Un dels altres aspectes a destacar ha estat la bona resposta de l'afició que ha omplert la piscina del complex esportiu Joan Serra en els dos duels d'aquesta eliminatòria de quarts de final.
En futbol, a tercera divisió, el Llagostera continua encapçalant la classificació.
Gràcies al punt aconseguit al camp del Granollers, on va empatar a 1, un resultat que li permet mantenir l'avantatge sobre l'Hospitalet, que va derrotar el Sant Cristòbal per 3-2, en un partit on els locals van acabar patint després de posar-se 3-0 en el marcador. A la classificació i darrere el Llagostera i l'Hospitalet trobem el Prat i l'Horta, tots dos en zona de play-off. A la part baixa, el Sant Boià i la Fundació Esportiva Grama continuen amb opcions de salvació, però encara queden a la falta 2 jornades per al final de la fase regular.
Doncs fins aquí aquest informatiu Notícies en Xarxa, que fan possible Sergi Mira al control tècnic, Montse Manent a la redacció, Marta Pardell a l'edició i qui us parla, l'Ali Giner. Gràcies per escoltar-nos. Nosaltres hi tornem demà. Adéu-siau.
La xarxa de comunicació local.
Ningú, no ningú, veure
veure el sol, d'or i tristesa, com veu una cançó, la música i la lletra, jo no ho sé, però ve així, sempre que recordo que el teu amor és només per mi, com un començament per tu i per mi. Tot aquest amor és només per mi.
La xarxa de comunicació local.
És única, no s'assembla a cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.